ABC ラグビーのファンクラブ。Penedès en xarxa. Portem uns quants mesos parlant del cervell i com està constantment en funcionament. Però què passa durant la nit? Descansa o continua treballant? Per saber què passa durant aquestes hores vitals, tornem a Domenys Ràdio amb Jordi Llong i Lourdes Meronyo.
Doncs així és, Sílvia, ara és el moment de fer-li aquesta ullada a la ment, em sembla que avui directament al nostre cervell, i com sempre per explicar-nos tot plegat en tenim el nostre coach de referència, el Jordi Llong. Molt bon dia, Jordi, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé, una altra vegada aquí amb vosaltres, genial.
I em sembla que vam parlar del nostre cervell i tornem sí. amb aquest cervell, però endinsant-nos una mica més enllà, no?
Sí, perquè em sembla que recordo que vam parlar de com el cervell treballava, ja portem diversos programes parlant del cervell, com treballa dia al dia, tal, i en una de les converses va sortir que no, que no trobava que el cervell a la nit descansava, i em dius, però en un pròxim programa parlarem de com el cervell pues la realitat és que no descansa.
No descansa mai.
No descansa i segueix treballant. Aviam, ell té la seva manera de descansar. Descansa. Però és veritat que té una activitat en segon pla molt interessant i que ara explicarem una mica. No? L'important és que pensem que durant la nit el nostre cos produeix moltes substàncies, però la més important és la melatonina, una hormona que facilita el descans, això jo crec que és tothom, la melatonina, és el que el nostre cos produeix mentre dormim i que fa que descansem. I també hem de partir d'aquesta primícia, d'aquest pilar, i el segon, que és que el descans és absolutament necessari. És a dir, no és una pèrdua de temps dormir, és necessari, és part de la vida. És veritat, no?, que ja vam comentar, em sembla, en algun altre programa, que si tu et posessis a comptar una persona que visqui 90 anys, es passa 30 anys dormint. Sí. És a dir, nosaltres quan arribem als 90, haurem passat 30 anys dormint, el qual ens sembla un desperdici, posat en xifres. No? Perquè, bueno, o sigui, 30 anys de la meva vida dormint, pues sí. Però, bueno, és part de la vida. El cos necessita dormir perquè és essencial per millorar l'estat d'ànim, prevenir l'ansietat, potenciar la memòria, és per moltes coses. I començarem explicant, perquè m'agradaria enllaçar les dues coses, que el son, mentre estem dormint, s'organitza en diverses etapes. Que cada una té unes característiques. Que es diu que hi ha dos grans. Una és la fase no REM, la fase no REM, i la fase REM, que ve una mica de moviment ràpid dels ulls en anglès, REM. Sí? L'etapa 1 és una etapa de transició entre la vigília i el son, és a dir, quan estem despert i el son, aquella fase que estem, ens adormisquem, que ens estem quedant, i allà el somni és molt lleuger. Per tant, els moviments dels ulls són lents. Això és com un senyal que desperta en el cervell, és a dir, li està dient que nosaltres passem a una fase de descans. Sí? Quan nosaltres comencem a veure els ulls del cervell, s'activa i diu, uau, no? El cos ara es posa a descansar, ara comença una mica la meva labor en segon pla. Sí? I l'etapa 2, de la fase no REM, és la major part del son, la part més llarga del son, que es caracteritza per unes ondes cerebrals més lentes, sí? I hores de son més complexes, on hi ha cada vegada somnis més profuns, d'aquests que no solem acabar recordant. Sí? I hi ha una última etapa de no REM, que és la 3, on el son és més profund, sí? Molt profund, i les ondes cerebrals són super lentes, que és aquí on ell fa el seu treball, però el seu treball lent el temps que descansa, i són de més amplitud. Sí? Vale? I per tant, aquesta és la fase no REM. I llavors ja la REM, que té també diverses fases, no? I aquí els moviments són més ràpids i més desorganitzats. I és quan somiem amb més intensitat. És a dir, quan tu te'n recordes dels teus somnis,
sí,
i recordes, i són amb més intensitat, és molt probable que s'hagin produït en aquesta fase. El nostre cos està més inquiet, ens movem més, canviem més de banda, ens movem, el cervell està ja més actiu, va? I ja s'assembla més a quan estem desperts. Okay? Uh-huh. Encara que no ha deixat de treballar en cap moment, després us explicaré, si voleu, les quatre fases, les quatre coses que el cervell fa durant aquest rato,
sí. Sí?
Però ara ja comença a estar més actiu. Però ell també ha descansat, perquè també ens ha anat acompanyant i acompassant en aquesta fase. Coses que hem de tenir en compte. Què fa el cervell mentre nosaltres estem roncant, podríem dir, eh? Estem allà que dèiem, ala, vinga, eh? A roncar, a somiar, a fer tot el que hem explicat. Imagina't si tenim fases, eh? Tenim pràcticament 5 fases diferents a la nit, eh? Imagina't si anem canviant de fase, nosaltres també. Uh-huh. Però una de les coses que ell fa més important és l'aprenentatge i memòria. És en aquell moment quan ell aprofita. És com si... Imaginem-nos que nosaltres treballem en un gran magatzem, sí, es queda buit i aprofitem per ordenar-lo.
Vale.
Vale? Imagina't, eh? Unes grans grues i que van posant les coses al seu lloc. Perquè durant el dia tot ha sigut tan atrajeado, perdó, que no hem tingut temps d'ordenar res. Eh? Uh-huh. Llavors és el nit quan ell organitza i comença a posar... Val? Ja s'ha demostrat que la retenció de la memòria és molt millor després d'un... període de son. Per això es diu, els estudiants han d'estar dormint bé, si tens unes proves, dormen bé perquè és molt important, no perdis hores de son estudiant perquè no val, fes una bona, intensa estudi durant el dia i després descansa bé, perquè tot això és el que produeix que allò que has après durant el dia, el cervell tingui temps per organitzar-ho. Uh-huh. I per trobar tot, per trobar-ho el dia següent. Okay? Uh-huh. Per tant, el son beneficia especialment la memòria que es diu declarativa. Eh? O sigui, és la memòria relacionada amb fets i events que han passat. Hi ha una altra fase important, que és la conservació de l'energia. Durant el son, el nostre cervell redueix molt la seva activitat metabòlica i gasta menys energia. Recordem una cosa, val? Que, i ho hem dit moltes vegades quan parlem del cervell, ell té dues grans funcions. Una és estalviar-nos energia, perquè ell mateix és una de les parts més petites del nostre cos, amb menys pes i amb menys volum, però el que més energia gasta, per tant, ell consumeix pràcticament més de la meitat de la nostra energia diària, perquè el cervell està tot el dia pensant, i l'altre és mantenir-te viu, no? T'està avisant, vigila, no travessis, no vas a la carretera, vigila el bordillo, no caiguis, camina bé, encara que ets sent mentida, que surt de la dutxa, vigila, no reisquis, és ell el que està dirigint, per tant, necessita un fan desgast d'energia brutal. Eh? Uh-huh. Per tant, aquestes dues missions, ell durant la nit, i per això és tan important el descans, el que fa és recuperar-se de tot això. Fa un estalvi d'energia i carrega piles, per dir-ho d'alguna manera, és com si portés plaques, eh? Però més de plaques solars, plaques nocturnes, on ell recarrega, i redueix la seva activitat metabòlica, no gasta energia per resguardar-la pel dia següent. Uh-huh. Per tant, s'està preparant. Eh? Uh-huh. I aquesta és una mica la segona missió important que té durant la nit, el que ell fa, reduir aquesta energia. Uh-huh. Repeteixo, per això, per tots els que ens esteu escoltant, és important dormir les nostres hores. Quan robem hores al son, no estem guanyant hores, estem perdent energia, estem perdent efectivitat, estem perdent tot allò que el dia següent ens farà rendir, ens farà funcionar, ens farà entendre millor les coses.
Uh-huh. Important.
La tercera cosa que ell fa és el que diem restauració. Ell restaura. Eh? Uh-huh. Les neurones s'aparten unes d'altres. Durant el dia estan molt, molt juntes, perquè les neurones creen el que es diu les sinapsis, entre elles, i van creant la melanina també, eh? Que és el que fa que, per exemple, quan tu estudies molt una cosa, les dues neurones fan una connexió, tenim, bueno, tu saps que tenim mils de milions de neurones. Encara que hi hagi gent que pensa que en tenen una o dues, només.
Però sí,
tenen,
i alguna fa eco, no?
Sí, el que passa que no les utilitzen. Però estan allà, eh? Per tant, les neurones s'aparten, vale? S'allunyen unes d'altres per permetre que els fluids cerebrals rentin a l'espai entre elles i eliminin els detrits, detritos metabòlics que s'han acumulat durant l'activitat diurna. Per tant, ells, les neurones, també d'alguna manera descansen i es purifiquen, és a dir, deixen que tot allò renti, perquè tu, imaginem-nos per un moment tots ara, des de que ens llevem fins que ens posem a dormir, la hiperactivitat que havia d'abordar, tots plegats.
Clar.
Imagina't de coses que fem tu i jo ara mateix, a mi sembla que no? Estem gravant un programa de ràdio, jo estic parlant i estem allà al telèfon, però el nostre cervell està en una activitat brutal, les nostres neurones estan connectant unes amb altres. Jo estic intentant pensar, recordar, intentant no dir cap animalada, saps? Tu atenta al que dic per veure que si hi ha alguna cosa que no queda clar, reformat. Vull dir que al final, i això és tot el dia, és des que ens llevem, des que ens llevem, ens comencem a preparar un cafè, tot comença a funcionar. I durant la nit, aquestes neurones s'allunyen, passen aigua per allà on l'aigua, líquid, netegen els camins per poder tornar a funcionar perfectament a la seva activitat diurna. No?
Uh-huh.
I l'última, que és molt interessant, i a mi m'ha fet tota la vida molta gràcia, perquè a mi m'ha passat molt sovint, és el que nosaltres en diem búsqueda de solucions.
Mm.
Sí, ell processa informació que li ha quedat de la nit o del dia anterior, no? La reorganitza, i com que està en plena feina de reorganitzar, repeteixo, imaginem un gran magatzem i vindrien unes grues que van guardant en els bancs de memòria tot allò que és interessant, coses que s'assemblen, coses que sumen, coses que resten, cap allà, vale? Ell reorganitza conceptes i troba solucions a problemes.
I tot això quan dorm?
Sí, senyor. No t'ha passat mai, m'he passat moltes vegades, eh? De, no sé, un problema amb l'ordenador. Això se m'ha espatllat i no trobo la solució. Un problema amb mi cosa. I llevar-te i estar-te dutxant i dir, ostres...
Ja ho tinc.
Si és això. Sí. A mi m'ha passat molt, no sé. I a molta gent. Clar, perquè nosaltres hem... Durant el dia tenim el cervell, no m'agafeu el pèl de dret, però brut. O sigui, pensem tantes coses, tenim tantes coses acumulades, que de vegades som incapaços de trobar la solució. I per això ve a la dita, ves i consulta amb el coixí.
Sí.
Consulta amb l'almohada.
Sí, totalment.
Que està allà, vale? I de vegades inclús arribem a somiar, que de vegades som conscients o no, perquè no, de vegades els somnis actuen per nosaltres, però no som conscients de que ho hem somiat. Però ens ajuden a trobar desafios i a solucionar problemes que teníem. Però aquesta és una de les grans solucions que ell fa. Però no perquè ell digui, tu tenies un problema i aquesta és la solució, sinó perquè ell ha reordenat tot el que tu tenies en el teu cervell i allò que per tu era impossible de veure, ara ho veus. És com quan tu busques una cosa a casa teva, que també t'ha passat a tu una vegada, a mi moltes, perquè jo soc dels que amago una cosa i penso, fa, aquí la trobaré jo. I si entressin a robar, no la trobarà ningú, i no la trobo ni jo.
Vaja.
Et vaig explicar una anècdota ràpida, i és que jo vaig estar 4 anys amb unes claus importants de casa meva perdudes.
Què dius?
I les havia amagat jo i vaig ser incapaç de recordar on les havia amagat.
Ostres.
Que, igual és que havia dormit poc, però no ho sé, però dit que ell és com si tu tornés a ordenar tot, val? I llavors tu ets capaç de trobar la solució. Dit que això és una mica d'activitat que el nostre cervell té, en unes fases de la nit, on és tan, per això és tan important, repeteixo, és que és molt important que ho diguem present.
Uh-huh.
De vegades ens sembla que, no? Diuen, más sueños por hora y menos horas de sueño. No, les hores de son són importants. Uh-huh. Ojalà, no? Ens les poguéssim soltar perquè viuríem més, no ens tiraríem 30 anys de la nostra vida dormint, però el nostre cos és finit, és sabota i necessita, doncs, com els cotxes, necessita parar, una revisió, necessita gasolina, etcètera.
Sí.
Sí, que ja veus si està actiu.
Déu-n'hi-do. Què podem fer? És a dir, com podem millorar la nostra qualitat de son?
Molt important, l'exercici, molt important. D'acord? ¿Vale? Llavors, està demostrat que fer exercici, caminar, fer gimnàsia, anar al gimnàs... Jo no seré jo que digui que s'ha d'anar al gimnàs perquè he sigut incapaç tota la meva vida. Ho confesso aquí públicament perquè ho sàpiga tothom. Eh? O sigui, soc un expert en donar conferències sobre hàbits, crear hàbits importants, tal qual, però després jo he sigut incapaç de crear un hàbit com és anar al gimnàs. Són els que m'he apuntat 10 vegades i m'he esborrat 12.
Tu ets, aquells que els, com a client ets el perfecte,
sí,
no?
Sí, soc un crac. Quan em veuen m'aplaudeixen al gimnàs. Sí, sí. Quan entro, tothom se posa de dret a aplaudir. Jo estic entrant al client de VIP, no? Pago, però no vaig, o sigui, no gasto res allà. Sí, sí, sí. Però no, si no podem fer això, perquè que seria molt bo, és important, primer, fer exercici. Caminar. No? Per exemple, diuen que caminar 3 o 4 dies, mitja hora o una hora, sense córrer, ja n'hi ha més que suficient. I si després podem afegir 2 dies d'exercici, d'un exercici una mica, no sé, a casa, eh? Un exercici de fer unes flexions, fer qualsevol d'allò a casa, això és molt important. I 2 és mantenir també un espai entre l'hora de menjar, de sopar i dormir. Perquè, per què? Perquè si nosaltres anem a dormir i el cos està preocupat en fer la digestió, ja no, aquest procés de què estem parlant ja no es produeix igual. El nostre cos ja no descansa del tot, ja tenim una part del cos ocupada i preocupada en fer la digestió, no? És quan se'ns senta malament el menjar, però ja no per això, és perquè el cos necessita desconnectar del tot, tenir pau, tenir tranquil·litat i quedar-se tranquil. Veuràs, la migdiada, que és un costum tan espanyola, s'ha demostrat sant. No migdiades d'aquelles que tinc jo de pijama i orinal, tampoc, eh?
No cal.
Pujar, dir, pujar amb el pijama, l'orinal i tot, i dir, bueno, ja veurem quan baixaré, no? No, tampoc cal. Però una migdiada, mitja hora, 20 minuts, 15, clar que el cos torna, el cervell actua, torna a descansar, torna a recarregar, es reinicia, per dir-ho d'alguna manera, i és molt bo. Tot el que sigui activitat física, activitat, deixar que el cos descansi després d'haver menjat, que passin diverses hores, etc. Doncs això és molt bo per tenir un son bo. Està clar que, mira, la gent que... Ha llegit un estudi no fa gaire, no?, de tota la gent que té tendència de suïcidi, que té depressions, etc. Tenen una qualitat de son dolentíssima. No s'han acostumat a dormir les seves hores. Dormen amb un sofà amb la tele enxufada. En sèrio, eh? No és el mateix dormir en un sofà i amb la tele enxufada que posar-te en el teu llit. Llegir, ostres, llegir, no? Que estem perdent els costums de llegir, dic en sèrio. Sí. Eh? I jo que he sigut un lector empadernit, també reconec que de vegades em poso el llit i m'enxufo la tele perquè és més còmode i és més de vago. Eh? Uh-huh. Però llegir, per exemple, t'ajuda molt perquè et relaxa, fa que el teu cervell s'abadeixi de tot, eh? I et dona un son molt placenter. Eh? Però dormir amb tranquil·litat, dormir. Tampoc allò de dir, no, s'ha de dormir 8 hores, s'ha de dormir 9, s'ha de dormir 7. Descansar. O sigui, tu has de dormir fins que tu dius, estic bé. Saps què ho dit, eh? Em desperto i estic bé. Punto, no passa res.
He descansat, no? La sensació de clar, he descansat.
Clar, t'ho dic perquè diem molt de, no, s'ha de dormir 8 hores, s'ha de dormir 7. No, jo dormint a 6, bueno, si dorms 6 ja lleves. El important és què ha passat durant aquella fase de dormir. Què ha passat? T'has despertat molt? Has dormit inquiet? Has estat saltant al llit, que a vegades passa, no? Sí. Tu mateix et notes que lleves cansat, doncs hi ha alguna cosa que no funciona bé. I és quan hem d'anar al metge, que potser es dona una ajuda, o et diu, doncs mira, per la nit no prenguis segons què, pren això altre, bueno, en fi, no?
El tema de pantalles, que diuen que és dolentíssim, no? Les pantalles abans de dormir.
Clar,
és dolentíssim.
Clar. És que, no, per exemple, no, la gent es posa a dormir, ens posem a dormir molts, no? Jo no, per sort això m'ho vaig treure de sobre, però a llegir amb l'iPad, Pues jo diria que ho evitessin, perquè aquella llum, val? Per exemple, la melatonina, que l'hem produït, no? La llum fa que no la produeixi el cos, perquè el cos interpreta que no és de nit, que no és fosc,
clar. Val?
Per tant, no segrega tanta melatonina. I altres neurotransmissors que el cervell necessita no es produeixen perquè hi ha una llum que li molesta, que li fa aparèixer, li fa semblar, perdó, de que no és de nit. Clar. I per tant, home, jo recomano un bon llibre, saps? Si volen si fa la tele un ratet, la pagues, poses a llegir 10 minuts, si a més tots sabem que quan la poses a llegir la son et ve i és profunda aquella son que et ve. Sí. Per tant, jo crec que el secret està en descansar, pensem que el nostre cervell ho necessita, que el nostre cervell treballa molt, però també reinicia durant la nit. I això és molt, molt, molt important. Sobretot per estudiants, per gent que té que preparar una tesi, sempre ho sentirem a dir, i és que és la veritat. Treballa durant tot el dia, però a la nit descansa molt. No va allò de... No? Fèiem abans, els que traiem la carrera, i tu te'n recordaràs, no? Vinga, cafè durant la nit, sí, per preparar-me. Sí o no? No? Tu ho havies fet o no? Perquè jo ho havia fet, Vinga.
Jo no ho he fet. Ho vaig fer una vegada, em sembla.
Sí?
Com a molt.
Nosaltres ens reuníem allà a 4 o 5 i ens semblava que... I al final quedàvem tots adormits per sobre de les taules, saps? Però... I arribaves el dia següent a l'examen supercansat, clar. I tu et sembla que saps, però mira, quan tu estàs cansat, et costa molt més pensar. Això ens passa, t'ho dic en sèrio. El dia que estem molt cansats de treballar, ostres, de vegades ens pregunten coses i, hòstia, no, no sé, no me'n recordo això, com era. Sí. Clar, et costa molt perquè tens cansament, el cervell no està oxigenat. Sí. El cervell necessita oxigen contínuament, molt, molt oxigenat, necessita. I per tant, tu li has de donar la seva oportunitat, que és, noi, aquestes 8 hores són teves, però aquestes 7 hores són teves. Vinga, pum, ja està.
Descansa.
Igual que dediquem al cos o dediquem a una altra cosa. No oblidem mai que és una part del nostre cos. Com deia, ara no me'n recordo el nom, però un psiquiatre molt famós, no? Que com servent és el millor servent que podem tenir mai, però com amo és un tirà. Si ell ens domina, és a dir, quan està cansat es fa estar cansat i no el cuidem, es converteix en un tirà, ens fa estar vagos, no coordinem, etcètera. Per tant, l'hem de cuidar i l'hem d'aprofitar quan està bé.
Doncs, Jordi, ho deixem aquí, superinteressant. Avui el dia que hem de descansar, important, i que la gent prengui consciència que per això estem, per fer conscients d'aquelles coses que moltes vegades donem per suposades, però que són vitals per la nostra vida.
I ens hem de cuidar molt, molt, molt. Jo sempre dic, si no cuides el teu cos, on viuràs?
Exacte.
Perquè és que cuidem la nostra casa, però si el nostre cos... I hem de viure dins del nostre cos. Per tant, és com tenir una casa neta, una nevera que funciona, etcètera. Doncs igual. Hem de descansar i hem d'entendre que el cervell és un òrgan molt, molt, molt important. Per mi, el més important que tenim.
I tant, que sí. Doncs, Jordi, com sempre, un veritable plaer. Vinga, i ens trobem d'aquí un mes.
Vinga, d'aquí un mes ens veiem. Adéu.
Gràcies.
A tots.
Adéu. Other than me, girl, you got to change your crazy ways. Són els Aerosmith i aquest clàssic Crazy ens durà 11:45 al darrer flash de notícies. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. Looks good.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Sant Sadurní comença avui les obres en l'accés de l'estació de Rodalies. Des d'avui fins al 17 d'abril està prevista una actuació d'arranjament del paviment de l'accés a l'estació de Rodalies. Les obres també inclouen un repintat de la senyalització i de les places d'estacionament situades davant de l'estació. La intervenció es farà per trams per tal de facilitar l'accés de vehicles i de les persones usuàries de Rodalies tant a l'aparcament principal com a l'estació. Durant aquesta setmana s'acometran els treballs de millora i asfaltat del terra i la següent el pintat. El segon cap de setmana d'abril, la Coordinadora de Música Tradicional de Vilafranca organitza prop d'una vintena d'activitats per celebrar el 30è aniversari del Dia del Graller. Els actes arrenquen divendres amb un espectacle de dansa i gralla a càrrec de la companyia L'Esbord, amb la grallera Sònia Àries, acompanyada del ballarí Pere Seda. Serà el Vinzeum, a 8:15 del vespre, i és necessari comprar entrada prèvia a vinzeum.cat. La festa seguirà al Forat del Pany a partir de les 12 de la nit amb el DJ Marcel Casellas, que oferirà una sessió especial de House Aborigen i estarà acompanyat de grallers i gralleres. Dissabte al migdia, les gralles sonaran des de 5 balcons del centre de Vilafranca per amenitzar el mercat en l'anomenat Toc de Balcons. I tot seguit hi haurà concert vermut a la plaça de l'Oli amb els grallers Els Vernets a partir de la 1 del migdia. A la tarda l'activitat comença a 5:15 amb la cercavila de la trobada d'escoles de gralla i timbal de Catalunya, que finalitzarà amb un petit concert dels alumnes a la plaça Sant Joan. A les 7 de la tarda, Cal Figuerot es presenta el llibre Timbal de mans petites 2, de Marc Vall i Pere Oliver, i seguidament tindrà lloc la taula rodona Actualitat i nous horitzons de la gralla. Tancaran els actes de dissabte un cerc a nit, que arrenca a 11:15 de la nit des de la plaça de l'Oli amb la Sidral Brass Band i gralleres convidades, seguit d'un ball de gralles amb els quatre vents i DJ a la Garalda. Per últim, diumenge a les 12, tindrà lloc el tradicional concert del Dia del Graller a la plaça de Sant Joan amb 25 grups que oferiran les millors peces del seu repertori. L'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys activa el servei cercador de mascotes perdudes al web Helpet. Tothom pot accedir tant al web com a l'aplicació, que es pot descarregar en dispositius mòbils amb sistema operatiu Android. L'Ajuntament s'ha subscrit al web Helpet per tal de poder fer difusió de la pèrdua i recuperació de les mascotes que es perdin al municipi i que els seus propietaris i propietàries ho hagin comunicat a les oficines. Helpet és un web app que fa una recerca constant de les mascotes perdudes i trobades amb l'ajut d'intel·ligència artificial i la col·laboració d'entitats i particulars que actualitzen la informació per tal de reduir el temps de recuperació i retorn de les mascotes. Obert fins divendres el termini per participar en el concurs de microrelats per joves a Sant Cugat Sesgarrigues. Per celebrar com cal un acte cultural com és Sant Jordi, des de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues entenien que no podia faltar un concurs per trobar els millors escriptors del poble i voltants. És un concurs exclusiu per a joves i s'hi pot participar si es tenen entre 10 i 35 anys. La llargada màxima que podrà fer el text serà de 2 pàgines. La temàtica serà totalment lliure i tant el primer classificat com el segon tindran un premi per gaudir. Les bases es podran trobar a la web de l'Ajuntament o al canal d'Instagram de l'Espai Jove. El termini per presentar-se acaba aquest divendres 12 d'abril.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 5 minuts de 11:45. És dijous i finalitzarem el programa amb música. Avui amb la Tot Volum de la mà de Domenys Ràdio i Lourdes Meronyo.
A Tot Volum.
Diana,
aquesta ocasió parlarem del grup de country rock estatunidenc més important de la història de la música i que va aconseguir fama i reconeixement durant la dècada dels 70 i que encara avui són recordats per la seva qualitat musical. Estem parlant d'Eagles. Eagles és una banda estatunidenca de country rock i hard rock formada a Los Angeles, Califòrnia, el 1971. La banda es va separar en 1980, tornant-se a ajuntar el 1994 tocant fins a 2016 després de la mort d'un dels fundadors i vocalista Glenn Frey. No obstant això, el 2017 van tornar a l'activitat estant actius des de llavors. Inicialment, la música d'Eagles era una mescla entre country instrumental amb harmonies de surf rock californià, amb un marcat èmfasi en els arranjaments i en el mestratge musical, encara que va anar evolucionant amb el pas del temps a un so clarament més hard rock. Amb 5 senzills i 6 àlbums número 1, Eagles estan entre els més destacats grups d'estudi dels anys 70, posseint dos dels seus àlbums, Their Greatest Hits i Hotel California, entre els 20 àlbums supervendes d'Estats Units en la història, ocupant el número 75 en la llista dels 100 majors artistes de tots els temps. Van entrar en el Rock and Roll Hall of Fame el 1998 i el 2001 van ser inclosos en el Saló de la Fama dels grups vocals.
The sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. Take it easy.
Eagles es va formar a principis de 1971, quan la cantant Linda Ronstadt va contractar com a músics d'estudi a Don Henley i Glenn Frey per a la gira d'estudi d'aquell any per a després participar en la gravació d'un disc. Llavors, Don Henley i Glenn Frey van decidir crear la seva pròpia banda i per això van convidar els músics Bernie Leadon i Randy Meisner a participar en el projecte, al qual posteriorment se'ls van afegir Don Felder, Joe Walsh i Timothy Smith. ja amb la banda formada, es van llançar ràpidament a publicar el seu primer àlbum homònim d'estudi durant el juny de 1972, àlbum que va impactar positivament en les llistes de vendes. Amb una mescla de rock suau i amb pinzellades de country i western, van entrar directament al lloc número 3 del Top 40 amb el seu primer senzill, Take It Easy, tema compost per Glenn Frey i el seu amic Jackson Browne, cançó que va impulsar a Eagles cap a l'èxit. El segon senzill extret de l'àlbum va ser Witchy Woman i el tercer la balada de Soft Country, Peaceful, Easy Feeling, els quals van aconseguir els llocs número 9 i 22, respectivament.
Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one, but I know that you got your reasons. These things that are pleasing you can hurt you somehow. Don't you draw the queen of diamonds, boy. She'll beat you if she's able. You know the queen of hearts is always your best bet. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the ones that you can't get. Desperado, oh, you ain't getting no younger. Your pain in your heart.
Per al seu segon LP d'estudi, Eagles va fer un gir significatiu centrant-se en el country i el vell oest. Amb aquest disc, dona principi a una prolífica relació compositiva entre Don Henley i Glenn Frey, i que s'allargaria durant els pròxims àlbums del grup. Aquest disc conceptual pràcticament va ser creat per ells, signant 8 de les 11 cançons de l'àlbum, entre les quals es troben dues de les més populars del grup, Tequila Sunrise i Desperado. Per part seva, les bones capacitats del guitarrista Bernie Lydon amb el banjo, la guitarra i la mandolina destacant en diverses de les cançons. L'àlbum Desperado va ser publicat el 1973 i encara que la seva qualitat musical és inqüestionable, va resultar ser menys popular que el seu primer treball, aconseguint només el lloc 41 als Estats Units i només dos senzills en llistes, Tequila Sunrise i Outlaw Man. Per al seu següent àlbum d'estudi, Eagles va tornar a donar un canvi notable al seu estil, abandonant el country i les balades meridionals per un estil hard rock. Per aquest treball es va contractar el guitarrista Don Felder per incorporar la seva guitarra en la cançó Good Day in Hell i gràcies a la seva aportació, el grup li va convidar dos dies més tard a convertir-se en el cinquè Eagle col·laborant en una altra cançó més. La incorporació de Felder a la guitarra va donar força al so del grup donant una aportació significativa que el públic va saber valorar després de la publicació del seu tercer àlbum d'estudi el 1974, On the Border, que va catapultar a Eagles al primer lloc en el Billboard, sent aquest el seu primer treball a aconseguir-lo. El senzill The Best of My Life els va atorgar el seu primer èxit supervendes. Thank you. El seu següent disc, publicat en 1975, One of These Nights, va suposar una proposta més inclinada cap al rock, un àlbum on es mostra una gran força en les composicions de Henley i Frey, sobretot en la cançó que dona títol a l'àlbum i amb la guanyadora d'un Grammy, Lying Eyes. La cançó One of These Nights va ser número 1 a les llistes de Billboard i ha estat citada per Frey com la seva cançó favorita d'Eagles. En aquesta època es van intensificar els conflictes dins de la banda a causa de l'estrès i els egos d'alguns components, la qual cosa va provocar, després de la gira d'aquest àlbum, l'abandó de Bernie Lydon, desil·lusionat amb la direcció musical que la banda estava prenent, ja que se sentia desplaçat després de la contractació de Don Felder, la qual cosa va ocasionar tensions polítiques dins el grup. Joe Walsh, un solista i guitarrista ja reconegut en aquells dies, es va unir al grup el 1976 i va portar un costat molt més rocker i informal a la banda, cosa que estaven Friendly i Henley buscant.
Everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new.
El següent àlbum del grup, Hotel California, va acabar de catapultar Eagles al cim de la fama i amb aquest treball van aconseguir guanyar un Grammy. Va ser publicat el desembre de 1976. Dos senzills d'aquell àlbum van assolir el número 1 en vendes durant l'any 1977. New Kid in Town i Hotel California va aconseguir aquest lloc el 7 de maig de 1977. Un altre dels senzills d'aquest treball, Life in the Fast Lane, també va ser un gran èxit. La cançó Hotel California dura 6 minuts i mig i se'ls va demanar que la retallessin per a fer-la més comercial, però Don Henley es va negar. Va ser el primer senzill d'aquesta longitud a arribar a l'alt a les llistes de vendes. Els Eagles aporten la seva visió agradolça de la societat estatunidenca a través de les finestres d'un hotel que representa metafòricament el món de les drogues. Hotel California és un dels discos més venuts de la història, amb 15 milions de còpies. Després de la gira d'aquest àlbum, Randy Meisner va abandonar la banda per a començar la seva carrera en solitari i va ser substituït per Timothy Smith.
Somebody's gonna hurt some. Come out right. There's gonna be
Després de l'enorme èxit aconseguit per Hotel California, la pressió i les expectatives cap a Eagles van ser enormes, trigant 3 anys a publicar el seu següent treball, The Long Run, de 1979. La seva qualitat i la seva lluentor distan molt del seu anterior treball, amb un so més hard rock, però malgrat aquesta circumstància, va ser un èxit de vendes, amb 7 milions de còpies venudes, sent un dels 20 discos de més èxit dels anys 70. De fet, va sortir directament al lloc número 2 de les llistes d'èxits. Aquest àlbum va suposar la ruptura de la formació, malgrat que va ser un èxit, amb temes com Heartache Tonight, The Long Run i I Can Tell You Why, però els membres de la banda ja havien decidit el seu futur. Eagles es va dissoldre en 1980. Like a bluebird with his heart removed, lonely as a tree, I've run just as far as I can run. If I never see the good old days shining in the sun, I'll be doing fine and then some. Després de diversos acostaments i publicacions dels components de Eagles, l'any 2007 van publicar el que és el seu últim àlbum d'estudi després de 3 dècades. L'àlbum Long Road Out of Eden va debutar en el número 1 als Estats Units, al Regne Unit, Austràlia, Nova Zelanda, Països Baixos i Noruega. Es va convertir en el seu tercer àlbum d'estudi i el 7è en el seu llançament, a ser certificades almenys 7 vegades platí per la RIA i guanyant un premi Grammy. El 8 de gener de 2008 van ser llançats com a senzills Long Road Out of Eden i Busy Being Fabulous. El 18 de gener de 2007, Zach Linfrey va morir a causa de complicacions derivades d'una sèrie de malalties i 2 mesos després, Don Henley va comunicar que la banda se separava definitivament. No obstant això, la banda es va reunir per una sèrie de concerts i una gira de comiat que va començar l'any passat i finalitzarà el 2025.
A tot volum.
Bé, amics i oients del Penedès en Xarxa, i aquí finalitza la nostra secció A tot volum, dedicada en aquesta ocasió a Eagles. Per part meva ha estat un veritable plaer acompanyar-te durant aquesta estona de ràdio, compartint bona música. Per acomiadar-me us deixo amb una de les cançons de l'àlbum més reeixit de la banda de 1976, Life in the Fast Lane. Adéu-siau.
deixem a ritme d'Eagles. Demà tornarem a les 9 i 6 i fins a les 12. Adéu-siau.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.